Què tal? Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt del matí. Benvinguts als 5 minuts més. Matí totalment serè en general a les nostres comarques, però amb temperatures una mica més baixes. Daniel Puigvert, bon dia.
Bon dia, Joel. Bon dia i fred.
Fred.
Bon dia i fred. També s'ha de sortir avui amb jersei, eh? Ja la màniga curta ja l'anem deixant. Temperatures baixes, com deien, tenim 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 4 ja de positius a Das, 6 graus a Camprodon, 7 a Sant Pau de Segúries, 8 graus a Ripoll, en tenim 11 ja a Olot, a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i també a les Preses, 12 graus a la Vall d'en Bas, 13 a Besalú i a Banyoles, 14 a Girona i a Figueres i 15 graus a Roses.
Anem cap a la previsió del temps per les properes hores. Dani Ramírez, ha de continuar plovent?
A partir d'avui notarem que puja una mica la temperatura. No és cap gran pujada, però d'aquí al cap de setmana es recupera aquesta notable gran baixada de temperatura que hem tingut els últims dies. Avui encara fa fred, encara n'ha fet de matinada, però no tant com ahir. Alta muntanya n'ha pujat 2 o 3 graus. Per exemple, a la Tosa, 2 sota 0, ahir n'hi havia 5 negatius, 1 sota 0 a Ull de Ter. Evidentment és un ambient hivernal després de les enfarinades d'abans d'ahir. I destaquem que pot tornar a caure algun ruixadet, però no és una situació de grans tempestes. Temperatures a primera hora que arribaven als 6,5, 7 graus, tant a Vic com a Olot, 3 a Puigcerdà, 3 a Molló, 10 a Girona, i arribam a temperatures mínimes de 3 graus a Camprodon o, per exemple, a la costa voltant de 13, 14, l'Estartit, Palafrugell, Rosa i Sant Feliu de Guíxols, aquí les més altes. Amb un dia que es presenta, doncs, variable o mig ennuvolat, en conjunt amb grans clarianes al matí, algun ruixet a la tarda, no creiem que arribi a ser tempesta, i, de fet, qualsevol indret pot rebre aquests ruixadets, però preferentment litoral, prelitoral, Ripollès i Garrotxa. I demà al matí, variable amb algun ruixadet, a la tarda també alguna gotellada, però insistim que no és una situació de molta pluja. Són ja les escorrialles d'aquesta entrada i de fred. I la temperatura es recupera, per tant, ja tindrem màximes de 22 a 25. La temperatura una mica més alta que els últims dies. De fet, el cap de setmana, dissabte sobretot, podíem arribar als 26 o 27 en alguns sectors, dissabte sense pluja i diumenge amb alguns ruixats o plugims, sobretot força núvols.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, defensa davant la direcció del partit la necessitat de trobar solucions a l'onada migratòria actual.
Agustí Arbós i diversos alcaldes de les comarques gironines i la Catalunya Central han traslladat les seves realitats al secretari general de Junts, Jordi Turull, en una reunió celebrada a Manresa.
Jo penso que és una vergonya, sigui el color que hi hagi al partit polític, ja fa 10
anys. Olot, a nivell demogràfic, experimentem un creixement d'una mitjana de 1.000 habitants més a l'any des dels darrers 5 anys. En 4 anys, Olot ha crescut un 25% la seva població. Ara són vora 40.000 habitants. I això, evidentment, tensiona d'una manera important serveis com els de l'educació, com els de l'habitatge, com els serveis de salut, com els serveis socials.
Els alcaldes també han demanat aixecar el veto a Aliança Catalana i poder arribar a acords amb la resta de formacions polítiques. En un comunicat han volgut deixar clar també que la sintonia amb el seu partit és total. La mobilitat també marca el pols de l'actualitat d'avui. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca qualifica de vergonya que l'estat espanyol encara no hagi començat les obres de la travessera urbana del poble.
Crítica monumental al govern estatal la que ha fet l'alcalde de Sant Jaume en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió.
Jo penso que és una vergonya, sigui el color que hi hagi al partit polític. Ja fa 10 anys que estic d'alcalde. Més de 16 anys que estem reclamant un compromís. A més, estava escrit, estaven molt pressupostos de l'any 2008. La inversió en aquell moment era d'un milió d'euros per invertir a la travessera de Sant Jaume i encara no s'ha dut a terme.
Olot no aplicarà la zona de baixes emissions si abans no es construeix la variant.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que estudiaran les opcions, però que la prioritat de la Generalitat ha de ser construir la carretera entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas.
Fins que no hi hagi la variant i no tinguem una alternativa real per treure la contaminació al trànsit de dins la ciutat, nosaltres no aplicarem una zona de baixes emissions per negar l'entrada de vehicles dels nostres veïns a la nostra ciutat. Per tant, això no ho farem. Nosaltres estudiarem aquestes possibilitats, aquesta feina la farem, perquè així la llei ens ho dictamina, però al final, si la Generalitat
vol que reduïm la contaminació a l'interior de la nostra ciutat, el que han de fer és construir la variant.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot assegura que ja té la guia del pla de foment de la mobilitat en bicicleta i vehicles de mobilitat personal.
Després de les declaracions del membre del grup motor de l'Olot Pedala, Bosco Plans, des del consistori refermen el seu compromís per una mobilitat sostenible a la ciutat.
Més coses més enllà de la mobilitat. Avui també són notícia les qüestions socials. L'Associació Comarcal per la Promoció i Ajut a les Persones amb Discapacitat i les Seves Famílies, l'ACPAT, denuncia la desaparició des de fa 2 anys de la PUA, la Prestació d'Atenció Social a les Persones amb Discapacitat.
Des del 2023, l'administració no ofereix aquesta convocatòria que permet a moltes famílies pagar productes i serveis bàsics que requereixen les persones amb discapacitat física i intel·lectual per poder viure.
La Joana Flores i la Magda Casademunt són membres del col·lectiu.
Clar, bueno, era una ajuda que et podia ser que et pagués tot el cost o una part, però clar, hem de pensar que era una gran ajuda en el sentit que són coses que són molt cares.
I si tothom no pot accedir a aquestes coses, estàs deixant a gent a fora, no? És a dir, és que plou sobre mullat i a més amb aquesta cosa de que sents que d'això, que no es tenen en compte els drets de les persones, no? En parlem molt però després en tenim pocs.
La cooperativa Estia està a prop de finalitzar la tasca participativa que ha de desembocar en la redacció d'un pla estratègic d'actuació a finals d'octubre.
Aquest divendres es farà una segona sessió oberta al públic general d'arreu de la comarca, el Palmas, amb la idea de recollir propostes per dirigir-se cap a un sistema de cures més comunitari i proper.
La Txell Descarrega és presidenta de la cooperativa Estia.
Si fem un punt que ja s'acabarà de parlar, de teixir, quin punt serà, perquè també hem de ser una mica curosos amb la intimitat de les persones, no? No, però si tu que vens llegum vas a aquest punt i dius, mira, l'Ester fa 2 setmanes que no ve a comprar llegum, vull dir que també donem peu a la població, als veïns, a anar a algun lloc per poder exposar i veure aquestes preocupacions.
L'Associació de Discapacitats de les Comarques Gironines celebra el seu 25è aniversari. Avui en parlarem àmpliament en temps de conversa amb la seva presidenta, la Sílvia Vilacova, perquè aquest cap de setmana celebren l'efemèride a Olot. Maria Branyes, la dona més longeva del món, fins fa poc tenia una edat biològica inferior a la real i característiques genètiques de protecció, segons un estudi publicat per una revista nord-americana.
L'anàlisi explica la longevitat per la presència de mecanismes de protecció i no pel retard en l'envelliment.
I avui també parlarem del temps. L'estiu del 2025 al Ripollès ha estat més plujós i temperat que els darrers anys, amb tempestes de tarda i nits fresques, tot i una lleugera anomalia càlida.
La previsió per a les pròximes setmanes és d'una tardor amb temperatures suaus i menys dies de pluja, però més intensa. Aquesta tropicalització de l'atmosfera podria provocar episodis extrems i nevades més importants a finals de tardor i a l'hivern.
Què diu en Lluís M. Pérez?
De tota la capçalera del Ter, doncs s'hi han produït força registres importants, un rere l'altre, i per tant hem acabat tenint, en general, en el cas del Ripollès, un estiu normal en quant a pluja, però potser una mica calorós.
Amb una desena de productors de formatge i la presència d'altres productes de proximitat, la Fira Europea del Formatge torna a Ripoll amb l'objectiu de continuar consolidant la seva proposta gastronòmica amb la diversificació de l'oferta i ampliant el recinte firal. La Sílvia Oriols és l'alcaldessa de Ripoll.
Bé, doncs un any més comptem amb la Fira Europea del Formatge, molt contents de poder-la dur a Ripoll. Cada any té molt bona acollida. De fet, l'any passat tots els paradistes van estar molt contents perquè ens van dir que el darrer dia amb prou feines tenien res per vendre, per tant això és bona senyal d'afluència de públic. Sí que aquest any hem volgut incorporar-hi els licors comarcals, diguéssim, del Ripollès, i per tant hi haurà representació del licor de galeta de Camprodon, representació dels licors moliner, representació de la cervesa minera, i també, doncs, especialment hi hauran degustacions amb sake.
La petita companyia de l'Orfeo Popular Olotí adapta la rateta que llegia l'escaleta per mantenir viu el teatre infantil.
Amb gairebé 30 anys de trajectòria, la petita companyia de l'Orfeo Popular Olotí continua fidel a la seva tradició d'adaptar contes populars al teatre, amb una nova proposta que busca enriquir la clàssica història amb una visió diferent i actualitzada.
Quins contes llegies, Aniol?
Home, doncs aquest no me'n recordo gaire,
Joel. No te'n recordes? No me'n recordo gaire. Aquest és el de primer de contes, eh?
Sí, sí.
Anem a escoltar la directora del projecte. És l'Alba, en aquest cas l'Alba Soler, que destaca la importància de recuperar aquests vells clàssics.
M'agrada molt sempre adaptar contes populars i que tothom conegui, però en aquest cas volíem trobar-li un altra manera i que no només escombrés la rateta, sinó que li agradessin altres coses. I d'aquí va sorgir i vam agafar un conte que es diu La rateta que escombrava l'escaleta i el vam adaptar.
Anem als esports. Bos de Tosca i Sant Jaume Olot B es veuen les cares a la segona jornada de Primera Catalana.
El derbi garrotxí entre els dos únics equips de la comarca a la categoria jugarà aquest dissabte. Els dos equips venen d'una derrota clara la primera jornada i volen aconseguir els primers 3 punts del curs.
L'entrenador del Bos de Tosca és Fran Dorca.
Estem recuperant gent, que això és important. Anàvem una mica justos d'efectius ara i sembla que, bueno, ja tindrem 2 o 3 jugadors en condicions i la veritat, bueno, molta il·lusió, molta energia, hi haurà gent perquè és la presentació del club i la veritat, bueno, moltes ganes de fer un bon partit, de trobar bones sensacions i de fer-ho bé. La veritat és que tinc ganes de que l'equip es comenci a trobar i a veure si podem sumar.
El masculí femení del club bàsquet a Vall d'en Bas debuta aquest cap de setmana a la Copa Catalunya i ho fa lluny de casa.
Els dos equips jugaran el seu primer partit de la seva història en aquesta categoria. L'objectiu del club és consolidar els dos seniors en aquesta categoria que no s'ha jugat mai a la Garrotxa. El coordinador del club bàsquet de Vall d'en Bas fa prèvia del partit del femení a Valls.
Masculí, també és un equip que han trobat ells aquesta temporada, han estat fent la promoció d'ascens els dos, allà van guanyar, no? Aquesta última temporada ja han guanyat, per tant ja sabem que és un equip que juga lent, no? que ens interessa doncs, accelerar-ho, també és un equip en construcció del femení, no? Amb moltes cares noves i que estan entrenant molt bé, llavors intentar doncs, aviam, si ajuntem les peces, el més aviat millor.
El Club Patí Ripoll ha començat la pretemporada amb novetats a l'equip tècnic.
Després de molts anys, la Maria Teresa deixa el càrrec, al seu lloc ha entrat la Jana i la Nela, que acompanyaran a l'Aina com entrenadores de les més de 30 nenes que enguany formaran part del club.
A vegades, quan portes molt de temps entrenant les mateixes nenes, doncs és necessari un canvi i aquest va ser el cas de que volíem fer una mica de renovació i la Maria Teresa, que era la companya que havia estat entrenant aquí durant molts anys, que la trobem molt a faltar, però sí que necessitàvem un canvi i actualment van entrar l'equip tècnic, la Jana i la Nela, que són dues noies que venen amb aires super renovats i nous i tenim moltes ganes de tenir-les aquí entre nosaltres durant molt de temps.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Vuit i 12, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, defensa davant la direcció del seu partit la necessitat de trobar solucions a l'onada migratòria actual. Agustí Arbós i diversos alcaldes de les comarques gironines i la Catalunya Central han traslladat les seves realitats al secretari general de Junts, Jordi Turull, en una reunió celebrada a Manresa.
Mitja dotzena d'alcaldes de Junts de comarques centrals, gironines i el Maresme s'han reunit amb el secretari general del partit, Jordi Turull, per traslladar-li els problemes que pateixen els seus municipis. A la trobada hi ha assistit l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, l'alcalde de Vic, Albert Castells, el de Calella, Marc Buch, l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, i l'alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernández. També el regidor portaveu de Junts per Berga i vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Cavaller. En un comunicat signat per tots ells, asseguren que es tracta d'una reunió dins la normalitat i mostren la seva total coincidència amb l'estratègia i les iniciatives de Junts a les diferents cambres parlamentàries. En el seu torn de paraula, Agustí Arbós ha insistit que Olot no pot suportar més pressió migratòria perquè els seus serveis estan altament tensionats.
A Olot, a nivell demogràfic, experimentem un creixement d'una mitjana de 1.000 habitants més a l'any des dels darrers 5 anys. En 4 anys, Olot ha crescut un 25% la seva població. Ara són vora 40.000 habitants. I això, evidentment, tensiona d'una manera important serveis com els de l'educació, com els de l'habitatge, com els serveis de salut, com els serveis socials, etc. I això, induït al país, seria com parlar d'una Catalunya que actualment té 8 milions, referint-s'hi com si ja fos una Catalunya de 10 milions.
En la seva intervenció, Agustí Arbós ha qüestionat que Catalunya pugui assumir els 10 milions d'habitants que defensa el govern de la Generalitat.
A inicis del segle XX, Catalunya tenia 2 milions d'habitants. En menys d'un segle, hem quadruplicat la seva població. Vivim en una Catalunya de 8 milions que en molts aspectes està dimensionada per 6. I faig la pregunta, és sostenible una Catalunya com l'actual amb 10 milions d'habitants? Jo crec honestament que no. Aquest creixement tan intens de població crec que és insostenible si volem mantenir els serveis de qualitat que tots volem i una societat cohesionada.
Els alcaldes també han demanat aixecar el veto a Aliança Catalana i poder arribar a acords amb la resta de formacions polítiques.
La mobilitat continua marcant el pols de l'actualitat. Atenció a les declaracions de l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, que qualifica de vergonya que l'estat espanyol encara no hagi començat les obres a la travessera urbana del seu poble.
Crítica monumental al govern estatal la que ha fet l'alcalde de Sant Jaume en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Porten prop de dues dècades esperant unes millores que no arriben i des del consistori asseguren que no saben què fer i lamenten que les promeses que els havien fet no es compleixin.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, ha criticat durament el govern espanyol en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Passen els anys i el poble segueixen sense veure màquines arreglant la travessera que és de titularitat de l'Estat.
Jo penso que és una vergonya, sigui el color que hi hagi al partit polític. Ja fa 10 anys que estic d'alcalde, més de 7 anys que estem reclamant un compromís. A més, estava escrit, estava amb els pressupostos de l'any 2008. La inversió en aquell moment era d'un milió d'euros per invertir a la travessera de Sant Jaume i encara no s'ha dut a terme. Durant molts de temps, els diferents governs que han anat passant a l'Estat ens han dit que el projecte es tirava endavant, que hi hauria aquesta inversió, i per tant això no s'ha fet. No sabem què més fer.
I és que el projecte està redactat i presentat a Madrid, tot i que ara les obres s'enfilarien per sobre els 2 milions d'euros. Cargol critica la falta d'inversions a la comarca en general.
De molt mal estar per part de l'Ajuntament en aquest cas i del poble de Sant Jaume de Llierca. Penso que la inversió que fa l'Estat a la comarca de la Garrotxa dels darrers anys, doncs és una inversió molt, molt minsa. Jo no recordo, després de fer l'A26, que estem parlant de gairebé 16-17 anys que vam fer aquesta inversió, l'A26, jo no recordo que una inversió important a la comarca de la Garrotxa en temes d'infraestructura, de carreteres...
Diu que se senten abandonats i que no es tracta tothom per igual.
No ens mereixem, doncs, pobles com els nostres, no ens mereixem el territori de la comarca, aquests territoris que costa doncs, tirar endavant, doncs, perquè som pobles petits i ens costa fer inversió, no ens mereixem aquest tracte, jo penso, molt desigual a altres territoris de l'Estat, a poblacions molt més grans, a capitals de província, capitals de país, d'Estat. Jo ho podria definir com una vergonya de l'Estat i el respecte que ens tenen cap als pobles petits. Tenim el mateix dret a rebre tracte per igual a qualsevol ciutadà de l'Estat espanyol.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca explica quines són les necessitats que té la travessera actualment.
És el carrer Major, és on hi ha més recorregut de vianants, on hi passen molts cotxes, on hi ha els bars, on es fa vida, i per tant les voreres estan precàries, la salubritat dels invernals estan molt malament. Realment tenim un problema greu i per tant nosaltres no podem invertir 2 milions d'euros. Ho ha de fer l'Estat, primer perquè la carretera encara és de l'Estat.
Des de l'Ajuntament segueixen dient que un cop estiguin fetes les obres demanaran a l'Estat que els traspassi la titularitat de la carretera.
I Olot no aplicarà la zona de baixes emissions si abans no es construeix la variant.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que estudiaran les opcions però que la prioritat de la Generalitat ha de ser construir la carretera entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. Apunta que no és una mesura justa pels veïns i veïnes del centre de la ciutat que tinguin un vehicle vell i que no els permetria accedir en cotxe fins a casa seva.
Roger Isern.
Fins que no hi hagi la variant, no aplicarem una zona de baixes emissions. És el missatge de l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, sobre la possibilitat d'implementar una zona de baixes emissions a la ciutat. Una de les darreres en fer-ho ha estat Girona, que la té ja en funcionament des de fa poc més d'una setmana, per tal de garantir un menor impacte a l'aire i evitar uns majors nivells de contaminació provocats pel pas de vehicles. En el cas d'Olot, Arbós apunta que primer ha d'arribar la construcció de la variant entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas i que després ja es veurà com es pot aplicar la zona de baixes emissions.
Fins que no hi hagi la variant i no tinguem una alternativa real per treure la contaminació al trànsit de dins la ciutat, nosaltres no aplicarem una zona de baixes emissions per negar l'entrada de vehicles dels nostres veïns a la nostra ciutat. Per tant, això no ho farem. Nosaltres estudiarem aquestes possibilitats, aquesta feina la farem, perquè així la llei ens ho dictamina, però al final, si la Generalitat vol que reduïm la contaminació a l'interior de la nostra ciutat, el que han de fer és construir la variant.
L'alcalde d'Olot també detalla que la Generalitat els obliga a estudiar les opcions per implementar zones de baixes emissions d'acord amb els objectius marcats per l'any 2030. Remarca que per Olot pot arribar a ser una mesura injusta.
Evitar que entrin vehicles, a més que solen ser els més antics, i que moltes vegades són de propietaris i de persones doncs, que tenen problemes econòmics per poder comprar un cotxe doncs, més car i més modern, ens sembla una mesura injusta pel nostre territori i la nostra realitat i també pels nostres veïns i els nostres ciutadans i ciutadanes. Per tant, clarament, variant primer i després, si hem de parlar d'aquest tema, doncs en parlarem, però primer el que toca, que és la solució, que és la variant.
Municipis com ja hem esmentat Girona, Sabadell o Lleida ja han implementat aquest sistema i ciutats com l'Hospitalet de Llobregat començaran a multar si s'incompleix a partir del mes de gener de 2026.
Pàgina social. La cooperativa Èstia està a prop de finalitzar la tasca participativa que ha de desembocar en la redacció d'un pla estratègic d'actuació a finals del mes d'octubre.
Aquest divendres es farà una segona sessió oberta al públic general d'arreu de la comarca del Palmas amb la idea de recollir propostes per dirigir-se cap a un sistema de cures més comunitari i proper.
Guida Sant Gerote.
En la seva voluntat d'avançar cap a un sistema de cures diferent a l'actual, la cooperativa Èstia de la mà de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses organitza aquest divendres a la tarda una segona sessió participativa. Després de la primera, on es van compartir experiències, necessitats i reflexions, es vol passar ara cap a una fase de recollida de propostes. Des de la cooperativa es creu que cal avançar cap a crear espais de referència per compartir informació valuosa de cara a teixir una xarxa social efectiva i que pugui actuar davant de situacions en què faci falta atendre persones. En parla Txell Descarrega, presidenta de la cooperativa Èstia.
Si fem un punt que ja s'acabarà de parlar, de teixir, quin punt serà? Perquè també hem de ser una mica curosos amb la intimitat de les persones, no? No, però si tu que vens llegum vas a aquest punt i dius, mira, l'Ester fa dues setmanes que no ve a comprar llegum. Vull dir que també donem peu a la població, als veïns, a anar a algun lloc per poder exposar i veure aquestes preocupacions.
A finals d'octubre es preveu haver redactat un pla estratègic d'actuació per intentar passar a l'acció a posteriori. Des de la cooperativa hi ha consciència de la necessitat d'actuacions en molts casos, malgrat la dificultat de posar-ho en pràctica, ja que per materialitzar l'acció calen recursos. El cert és que s'avança cap a estructurar l'acció veïnal, que acaba sent un retorn al que s'ha fet tota la vida, però que també, a causa de l'evolució de la societat, s'està perdent.
El que s'ha fet tota la vida és que és el que ens ha fet perdre aquesta societat de pressa, de consum, de tot, de no tenim temps de res, però és el que s'havia fet tota la vida i és, ostres, és molt maco. I també quan vens d'un lloc que és molt gran i vens a una població com Sant Joan i dius, tens aquest caliu d'apropament, no?
Des de la cooperativa Èstia també es voldria poder vehicular tota aquesta acció a nivell comarcal, tot i que els objectius, ara per ara, estan fixats en concretar el camp d'acció i avançar a pas ferm cap a metes de més gran abast.
Dues notícies d'última hora que acabem de saber ara mateix. Està tallada la R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una esllavissada. Els trens estan circulant a aquesta hora amb retards. La R3 es troba tallada entre Ripoll i Ribes per una esllavissada a prop de Can de Bànol, segons acaba d'informar Protecció Civil. Un tren amb passatgers ha retrocedit cap a l'estació. Els trens d'aquesta línia circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 15 minuts de mitjana, segons ha indicat Renfe. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. És una notícia d'última hora que acabem de saber ara mateix. Per cert, que també hem sabut que aquest dijous està previst mantenir el dispositiu de recerca intensiva d'un boletaire que s'ha perdut a Gombrèn. El dispositiu de recerca està format per una quarantena d'efectius i compta amb bombers de la regió d'emergències de Girona i l'equip de drons, entre d'altres. Dues notícies que acabem de saber ara mateix i que ampliarem en els propers minuts a la que hi hagi novetats. Anem als esports. El Bos de Tosca i el Sant Jaume Olot Bé es veuen les cares en la segona jornada de Primera Catalana.
El derbi garrotxí entre els dos únics equips de la comarca a la categoria jugarà aquest dissabte. Els dos equips venen d'una derrota clara la primera jornada i volen aconseguir els primers 3 punts del curs.
Néstor Carvajal.
El Bos de Tosca i el Sant Jaume Olot Bé no han començat de la millor manera la seva aventura a Primera Catalana. Després de dues derrotes al camp de l'Argentona i a casa contra el Palamós, respectivament, els equips garrotxins volen centrar-se en el partit d'aquest dissabte. I és que aquest no és un partit més, perquè els dos garrotxins de la categoria s'enfrontaran entre ells a la segona jornada. Són dos equips que es coneixen de jugar un contra l'altre la temporada passada i durant anys en categories inferiors. Ara, els dos es veuen les cares en una categoria important dins el futbol català. L'entrenador del Bos de Tosca, Fran Dorca, explica la importància del partit.
Estem recuperant gent, que això és important. Anàvem una mica justos d'efectius ara i sembla que bueno, ja tindrem dos o tres jugadors en condicions i la veritat, bueno, molta il·lusió, molta energia, hi haurà gent perquè és la presentació del club i la veritat, bueno, moltes ganes de fer un bon partit, de trobar bones sensacions i de fer-ho bé. La veritat és que tinc ganes de que l'equip es comenci a trobar i a veure si podem sumar.
La temporada passada també es van veure les cares a Segona Catalana a la jornada 3 de la primera i la segona volta. El balanç de victòries del curs passat és favorable als grocs, que van aconseguir impulsar-se al camp de Sant Jaume Olot B per 1-3 i a casa per 2-1. L'entrenador de Sant Jaume Olot B, Sergi Vila Quetxa, viurà el seu primer derbi com a entrenador dels Garrotxins i diu que és un partit que li fa especial il·lusió.
Afrontem el derbi d'aquest cap de setmana contra el Baratosca amb moltes ganes i il·lusió. Tots els partits són importants, però aquest sabem que és una mica especial per ser un derbi. Intentarem de que els jugadors s'adhereixin una mica de l'ambient, dels nervis, de les ganes de voler jugar i sortirem a competir. Si podem sumar els primers 3 punts de la temporada, fantàstic. Si en sumem un, també fantàstic. I si no, doncs anirem acumulant minuts a la categoria i acumulant una mica d'experiència.
El partit entre el Bos de Tosca i el Sant Jaume Olot B es jugarà aquest dissabte al municipal del Bos de Tosca a les 5 de la tarda. Abans, però, és el club el que durà a terme la seva respectiva presentació de jugadors i tècnics de la temporada 2025-2026.
Més tu, com tu, més tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12. Necessites una campanya de merchandatge per a la teva empresa o per a la teva botiga? Necessites personalitzar la samarreta del club, de l'escola o de la colla? Vine a Piropop. Personalitzem a mida el que necessites, amb un gran catàleg d'articles de qualitat per triar. Tèxtil, promocions, casaments, equipaments esportius... Vine a Piropop i digue'ns el que necessites. Nosaltres t'ho fem. Piropop, al carrer Consell de 100 sense número d'Olot, al 972-26-02-11 i a Instagram.
Del 26 al 29 de setembre, Festa de la Santa Espina a les Planes d'Hostoles. Pregó, teatre amb les cunyades, derbi de Festa Major, correfoc amb els Diables de l'Onyà, correbars amb xaranga, concurs de pesca infantil i missa amb la coral Retorn Planenc. Sardanes, Ball dels Gegants i Gagrossos, actuacions de l'Orquestra Salvatana, elecció de l'Hereu i la Pubilla i la sardinada popular amb habaneres dels Pescadors de l'Escala. Ah, i per les nits, grans concerts amb La Reina del Pop, tribut a l'Oreja de Van Gogh, la Dalton Bank i DJ Surda. No et perdis aquesta festa major de la Santa Espina a les Planes d'Hostoles. Vine i viu-la. Més informació a lesplanes.cat. A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 972-280-896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot.
Fins al 22 d'octubre tens temps de matricular-te a la UNED Garrotxa. Gaudeix de graus i màsters oficials amb la flexibilitat que t'ofereix la UNED. A Olot impartim tutories presencials de ciències ambientals, història de l'art i educació infantil. També disposem del programa sènior i pots formalitzar la matrícula en línia. A més, oferim el curs virtual de preparació per al certificat oficial de C2 de català. I si vols, pots estudiar molts més graus a comarques gironines. Consulta el web unedgirona.org. UNED Garrotxa, formació flexible i a la teva mida.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Moltes dones pateixen en silenci, també a casa nostra, les conseqüències de la pobresa. A Càritas treballem per ajudar-les. Truca'ns o vine'ns a veure. Càritas Garrotxa, 972 27 28 40.
Bon dia, bona hora, 8:45. Notícies d'última hora. Aquesta hora tallada a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per unes llevissades. Si heu d'agafar el tren, tingueu paciència perquè els trens circulen amb força retard.
Doncs sí, com dius, l'R3 es troba tallada entre Ripoll i Ribes de Freser per unes llevissades a prop de Camp de Bànol, segons ha informat Protecció Civil. Un tren amb passatgers ha retrocedit cap a l'estació. Els trens d'aquesta línia circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 15 minuts de mitjana, segons ha indicat Renfe. Protecció Civil ha posat en prealerta al pla Ferrocat.
I els bombers de la Generalitat estan buscant un boletaire gombrent. La seva desaparició es va produir ahir quan faltaven 5 minuts per 10:45 de la nit. La família va alertar de que l'home no havia arribat a casa. En aquest cas, la recerca se centra a la zona de Gombrèn, com diem. El dispositiu de recerca està format per una quarantena d'efectius i compta amb bombers de la Regió d'Emergències de Girona i l'equip de drons, entre d'altres. Estarem molt pendents d'aquesta informació. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, defensa de davant la direcció del seu partit la necessitat de trobar solucions a l'onada migratòria actual.
Agustí Arbós i diversos alcaldes de les comarques gironines i a la Catalunya Central han traslladat les seves realitats al secretari general de Junts, Jordi Turull, en una reunió celebrada a Manresa.
A Olot, a nivell demogràfic, experimentem un creixement d'una mitjana de 1.000 habitants més a l'any des dels darrers 5 anys. En 4 anys, Olot ha crescut un 25% la seva població. Ara són vora 40.000 habitants. I això, evidentment, tensiona d'una manera important serveis com els de l'educació, com els de l'habitatge, com els serveis de salut, com els serveis socials, etc. I això, induït al país, seria com parlar d'una Catalunya que actualment té 8 milions, referint-s'hi com si ja fos una Catalunya de 10 milions.
Els alcaldes també han demanat aixecar el veto a Aliança Catalana i poder arribar a acords amb la resta de formacions polítiques. A Sant Jaume de Llierca, el seu alcalde qualifica de vergonya que l'estat espanyol encara no hagi començat les obres a la travessera urbana del poble.
Jo penso que és una vergonya, sigui el color que hi hagi el partit polític. Ja fa 10 anys que estic d'alcalde, més de 16 anys que estem reclamant un compromís. A més, estava escrit, estava amb els pressupostos de l'any 2008. La inversió en aquell moment era d'un milió d'euros per invertir a la travessera de Sant Jaume i encara no s'ha dut a terme. Durant molts de temps, els diferents governs que han anat passant a l'Estat ens han dit que el projecte es tirava endavant, que hi hauria aquesta inversió, i per tant això no s'ha fet. No sabem què més fer.
Olot no aplicarà la zona de baixes emissions si abans no es construeix la variant, ho ha dit l'alcalde.
Fins que no hi hagi la variant i no tinguem una alternativa real per treure la contaminació al trànsit de dins de la ciutat, nosaltres no aplicarem una zona de baixes emissions per negar l'entrada de vehicles dels nostres veïns a la nostra ciutat. Per tant, això no ho farem. Nosaltres estudiarem aquestes possibilitats, aquesta feina la farem, perquè així la llei ens ho dictamina, però al final, si la Generalitat vol que reduïm la contaminació a l'interior de la nostra ciutat, el que han de fer és construir la variant.
La cooperativa Estia està a prop de finalitzar la tasca participativa que ha de desembocar en la redacció d'un pla estratègic d'actuació a finals del mes d'octubre.
Aquest divendres es farà una segona sessió oberta al públic general d'arreu de la comarca, al Palmas, amb la idea de recollir propostes per dirigir-se cap a un sistema de cures més comunitari i proper.
La Txell Descarrega és presidenta de la cooperativa.
Si fem un punt que ja s'acabarà de parlar, de teixir, quin punt serà, perquè també hem de ser una mica curosos amb la intimitat de les persones, no? No, però si tu que vens llegum vas a aquest punt i dius, mira, l'Ester fa 2 setmanes que no ve a comprar llegum, vull dir que també donem peu a la població, als veïns, a anar a algun lloc per poder exposar i veure aquestes preocupacions.
L'Associació de Discapacitats de les Comarques Gironines acompleix 25 anys. En parlarem de seguida amb la Sílvia Vilacova, la seva presidenta, i l'Associació Comarcal per la Promoció i Ajut a les Persones amb Discapacitat i les seves famílies, l'ACPAT, denuncia la desaparició des de fa 2 anys de la PUA, la Prestació d'Atenció Social a les Persones amb Discapacitat.
Des del 2023, l'administració no ofereix aquesta convocatòria que permet a moltes famílies pagar productes i serveis bàsics que requereixen les persones amb discapacitat física i intel·lectual per poder viure.
Dues de les famílies afectades són la Joan Joana Flores i la Magda a Casademona.
Clar, bueno, era una ajuda que et podia ser que et pagués tot el cost o una part, però clar, hem de pensar que era una gran ajuda en el sentit que són coses que són molt cares.
I si tothom no pot accedir a aquestes coses, estàs deixant a gent a fora, no? És a dir, és que plou sobre mullat, i a més amb aquesta cosa de que sents que d'això, que no es tenen en compte els drets de les persones, no? En parlem molt, però després en tenim pocs.
Maria Branyes tenia una edat biològica inferior a la real i característiques genètiques de protecció, segons un estudi publicat en una revista nord-americana.
L'anàlisi explica la longevitat per la presència de mecanismes de protecció i no pel retard en l'envelliment.
L'estiu del 2025 al Ripollès ha estat més plujós i temperat que els últims anys en tempestes de tarda i nits fresques.
La previsió per a les pròximes setmanes és d'una tardor amb temperatures suaus i menys dies de pluja, però més intensa.
Esports, Bos de Tosca i Sant Jaume Olot B es veuen les cares a la segona jornada de Primera Catalana.
Doncs sí, el derbi garrotxí entre els dos únics equips de la comarca a la categoria jugarà aquest dissabte. Els dos equips venen d'una derrota clara a la primera jornada.
I el masculí femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas debuten aquest cap de setmana a Copa Catalunya i ho fan lluny de casa.
El masculí ho farà a la pista del Malgrat i el femení a la pista del Valls.
El Club Petit Ripoll ha començat la temporada amb novetats a l'equip tècnic.
Després de molts anys, la Maria Teresa deixa el càrrec. Al seu lloc ha entrat la Jana i la Nela, que acompanyaran a l'Aina com a entrenadores de les més de 30 nenes que enguany formaran part del club.
I ara anem a Catalunya, Espanya i el món. Tenim diverses qüestions a comentar. El rei parla de massacre, però no de genocidi a Gaza, i defensa la solució dels dos estats en l'Assemblea de l'ONU.
Doncs com deies, Felip VI ha intervingut davant l'Assemblea General de les Nacions Unides.
Mentrestant, l'exèrcit espanyol mobilitza un vaixell per protegir la flotilla per Gaza.
El vaixell sortirà aquest dijous des de Cartagena, segons ha anunciat el president espanyol des de Nova York.
Un avió militar amb la ministra Robles a bord en rep un intent d'anul·lar el GPS en zona russa.
L'intent d'interferència sobre de Kaliningrad no ha tingut èxit perquè l'avió, un Airbus A330 està connectat amb satèl·lits militars.
Donald Trump injectarà 20.000 milions de dòlars a l'Argentina de Milei, però evita parlar de rescat.
La mesura busca evitar una gran devaluació pel pànic estès als mercats després de la derrota electoral recent del partit del president argentí.
El mercat del lloguer representa el 3,5% del PIB català, l'equivalent a sectors com ara la construcció.
Els diners per pagar els lloguers dels catalans durant tot un any pugen a 11.300 milions d'euros, una transferència de capital de qui no té propietats a qui sí que en té.
Sánchez anuncia que es presentarà la reelecció.
Situa els comicis l'any 2027 i afirma que ja ho ha parlat amb la família i el partit.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Anem al temps, Dani Ramírez.
A partir d'avui notarem que puja una mica la temperatura. No és cap gran pujada, però d'aquí al cap de setmana es recupera aquesta notable gran baixada de temperatura que hem tingut els últims dies. Avui encara fa fred, encara n'ha fet de matinada, però no tant com ahir. Alta muntanya n'ha pujat 2 o 3 graus. Per exemple, a la Tosa, 2 sota 0, ahir n'hi havia 5 negatius, 1 sota 0 a Ull de Ter. Evidentment és un ambient hivernal després de les enfarinades d'abans d'ahir. I destaquem que pot tornar a caure algun ruixadet, però no és una situació de grans tempestes. Temperatures a primera hora que arribaven als 6,5, 7 graus, tant a Vic com a Olot, 3 a Puigcerdà, 3 a Molló, 10 a Girona, i arribam a temperatures mínimes de 3 graus a Camprodon o, per exemple, a la costa voltant de 13 a 14, l'Estartit, Palafrugell, Rosa i Sant Feliu de Guíxols, aquí les més altes. Amb un dia que es presenta, doncs, variable o mig ennuvolat, en conjunt amb grans clarianes al matí, algun ruixet a la tarda, no creiem que arribi a ser tempesta, i, de fet, qualsevol indret pot rebre aquests ruixadets, però preferentment litoral, prelitoral, Ripollès i Garrotxa. I demà al matí, variable amb algun ruixadet, a la tarda també alguna gotellada, però insistim que no és una situació de molta pluja. Són ja les escorrialles d'aquesta entrada i de fred. I la temperatura es recupera, per tant, ja tindrem màximes de 22 a 25. La temperatura una mica més alta que els últims dies. De fet, el cap de setmana, dissabte sobretot, podíem arribar als 26 o 27 en alguns sectors, dissabte sense pluja i diumenge amb alguns ruixats o plogims, sobretot força núvols.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal.
una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bessolsenergia.com. Bessols Energia. L'energia que dones et torna.
L'Associació de Discapacitats de les Comarques Gironines celebra el seu 25è aniversari i ho commemoraran aquest proper cap de setmana en un acte que tindrà lloc a Olot, en concret aquest diumenge, des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. Han preparat el casal del barri de Bonavista, al carrer Viola número 24 d'Olot, un seguit d'activitats, una jornada per reivindicar-se i per celebrar aquest quart de segle. Al capdavant de tota aquesta història hi ha la Sílvia Vilacova. Què tal, Sílvia, com estàs?
Molt contenta d'estar aquí, Joel.
25 anys al capdavant d'aquesta entitat. Com va néixer?
Ui, aquesta entitat va néixer, bueno, jo sempre dic va ser embrió d'un anterior, vale, del 96, on un grup de pares doncs, ens trobàvem bueno, per conversar, per intercanviar, per parlar dels nostres fills amb discapacitat, no? A partir d'aquí, l'associació, com ara la coneixem, va néixer per una necessitat molt concreta que era bàsica. Nosaltres creiem molt en el tema doncs, del transport, de la mobilitat, i aquí va néixer exactament l'associació, no? Arrel d'aquests 25 anys hem fet mil històries més, no només transport, però sí que el transport era l'eina bàsica de sortir a fora al carrer. Vale? I per tant, en aquest sentit, no era només fer el transport escolar, sinó també era el transport de lleure, era el transport social, vull dir que era un servei a l'abast de les famílies per qualsevol doncs, activitat que poguessin fer amb els seus fills fora de l'àmbit familiar o de l'entorn familiar.
És a dir, sorgeix a partir d'una necessitat concreta, però també en un moment que no és l'actual. Sílvia.
Evidentment, 30.
Com era llavors bueno, ser mare d'un fill amb discapacitat?
Com a mare perfecta, a nivell social més complicat, o a nivell comunitari més complicat, no? Perquè, per desconeixement, jo sempre he pensat que era per desconeixement, doncs el fet de tenir una persona, un fill en aquest cas, amb una diversitat funcional, com ara els anomenem, doncs no era fàcil perquè l'entorn no era propici. Vull dir, ja estem pensant no només en barreres físiques, que vull dir que la societat ha canviat molt, però vull dir que els que recorren el carrer Sant Rafael amb voreres ho tindran clar. Barreres petites, senyalitzacions per allà al mig, etcètera, etcètera. Era complicat ja remenar-se, però després hi havia unes altres que eren més a nivell doncs, cultural, per entendre doncs, que la societat també hi havia nanos amb diferències i que ja no es tractava de tenir-los o d'amagar-los a casa.
Perquè alguna vegada hi havia hagut comentaris, no?, en aquest sentit.
Sí,
Sílvia, tu això recordes, recordes haver-ne patit
sí,
algun.
Que, sí que els pateixes, el que passa que jo en el meu cas, vull dir, no, tampoc me vaig sentir com, no sé com dir-ho, malament, no? Perquè, vull dir, poder per qui me les va dir vaig poder entendre el per què me les deia, no? Però és clar que t'ha dit que ara, a partir d'aquell moment, tu t'has de quedar a casa, que com és que el portis una guarderia, com és que te'l vulguin, saps? Com és que te presentes en un acte al carrer quan el teu fill potser amb la cadira estorba més que no pas ajuda. Clar, això, a veure, per algú que ja veus un procés complicat d'acceptació, doncs pot ferir. Val? Altres històries, com el meu cas, ha estat posar més rebel·lia o més caràcter i de dir, doncs no, jo lluito contra això i per tant el meu fill com a nen, com a persona, com a ciutadà, té el mateix dret que qualsevol doncs, a participar, assistir o fer qualsevol activitat que nosaltres com a pares pensem que ha de fer.
Quan mires enrere, tens la sensació de que s'ha aconseguit més del que segurament a priori t'imaginaves?
Sí, sí. No, a veure, jo estic satisfeta d'aquests 25 anys, el que passa que també ha set picar molta pedra, a ser picar i ser molt reivindicativa i ser molt, bueno, vull dir, d'anar molt darrere de temes que a vegades a priori te deien que no, i d'allò de lluitar-se i d'haver-se de lluitar més, encara més, no? Però, a veure, jo sí que, a veure, seria negar-ho que estem en una societat més oberta i més tolerant, i que, vull dir, que la visualització, jo sempre sóc un fan de la visualització dels diferents perfils, i de persona, perquè a última hora la societat és oberta. Igual, doncs, parlàvem ara fa una estona, doncs, de tot el tema immigratori, no? Vull dir que els primers immigrants subsaharians o canviants que varen venir, poder, saps? Vull dir, també eren com especials, eren diferents, eren únics, i en canvi ara ja els tenim al carrer com un ciutadà més, no? Doncs, per tant, l'àmbit de la discapacitat, en certa manera, també és el que li ha anat passant, no?
Què ha sigut el més complicat durant tots aquests anys? El que t'ha costat més de convèncer, no sé si administracions, a la societat en general? És a dir, quina ha estat una mica la pedra a la sabata en tot aquest temps?
No ho sé, Jo encara el que lluito molt és el de sumar. El de sumar esforços, val? Encara vivim en una societat o en un règim com molt compartimentat, i a vegades veure les persones amb més transversalitat, amb més possibilitats, no? Aquest tema que dèiem abans, no? De prejutjar, no? Pel fet de que siguis i t'etiquetin com a discapacitat, i les altres capacitats, què? Saps? Veure la persona en totes les manifestacions de la seva vida. Que, esclar, vull dir, no només treballar el lleure, no només treballar la cultura, no només treballar l'esport, no només treballar l'àmbit social, laboral, el que sigui, no? Doncs de tenir aquest criteri, doncs, més integral, no? I, esclar, després és això, que després això et vol dir que has d'anar a cada una de les portes per fer-los entendre que si fossin més transversal tots iríem millor.
En un moment en què tot és imatge i tothom es llueix i es deixa de lluir, que hi ha tantes xarxes socials, etcètera, etcètera, és un bon moment per al món dels discapacitats? És a dir, els discapacitats hem aconseguit situar-los en el lloc que es mereixen, el lloc on han d'estar, o no?
Encara no. Jo penso que encara no. Sí que hi ha passos, vale? Allò que dèiem, no?, de que aquesta visualització cada cop s'ha fet més evident. Ara estic pensant, per exemple, en actors Downs, els campeones, actors que els hi han donat un Goya, que estan visualitzant, vale? D'això, no perquè tinguis una discapacitat o una altra, bueno, per ser el fet de ser diferent, no tots som alts, guapos, ni medim el que hem de medir, ni fem l'esport que hem de fer, etcètera, etcètera. I per tant, aquesta diversitat de persones que cada cop és més present, no? Vull dir, en molts àmbits, no diré en tots, però en molts àmbits, però jo a vegades, jo que, per exemple, he participat amb el tennis en cadira de rodes amb la fundació d'en Tomi Robredo, molts d'ells els deia, és que us admiro, perquè jo no seria pas capaç de fer res del que feu vosaltres, d'agafar un avió sols, d'anar aquí, de les maletes, de no sé què, de, saps? Vull dir, no. I per tant, per què prejutgem el fet de que vagis amb una cadira i jo no?
Sílvia, en què s'ha de treballar? És a dir, quins són els reptes que planteja el futur a l'associació?
Mira, no ho sé, ara t'ho diré. Aquest diumenge, tothom que vulgui venir tindran una mica la possibilitat, jo dic, d'apuntar amb una frase el seu propòsit de futur. I aquest propòsit de futur, aquest objectiu de futur, ja siguin pares, siguin familiars, siguin monitors, siguin treballadors, siguin empreses que ens han col·laborat, etc, etc, vull que facin una frase que ens motivi i ens dirigeixi per aquests 5 anys, ja no poso, per aquest futur proper de 5 anys, cap al problema. I, evidentment, tot el que reculli ho passaré a l'administració. I a partir d'aquí seran una mica els eixos, jo ara podria dir, però vull dir, seria també la meva percepció. I jo, per tant, ara famílies que comencen, poder no tindran el meu propòsit, vale? I per tant, jo sí que deixaré aquestes saps, aquesta pàgina en blanc, perquè cadascú posi un propòsit, un objectiu, un repte que s'hagi de fer en 5 anys vista, perquè entre tots ho puguem fer.
Tu que ja estàs de tornada, diguem, perquè tu has ja viscut totes aquestes experiències, quan veus que una família tot just hi comença a estar, què penses?
Mira, jo sempre dic que veure les circumstàncies o la teva experiència de vida fa que siguis la que ets, i per tant jo diria que emocionalment m'he treballat d'una manera que quan les veig o quan d'això, a veure, la que vaig veure aquest cap de setmana era motivar-la, era una experiència recent, val? D'un nano que havia tingut un accident i havia quedat tetraplègic, i la família, esclar, vull dir, està en una fase inicial i molt fràgil, però esclar, sapiguent que tens tota una vida de treball per endavant, clar, jo no, que no posaré pas pals a les rodes ni molt d'allò, i ells ja s'iran trobant en la seva faceta de la vida, no? El que sí que jo faré serà un acompanyament, que tinguin amb mi, en aquest cas, o l'associació també, referents que puguin ajudar-los a trobar el seu camí, perquè a última hora tots venim a fer un camí, i per tant una mica l'associació i els valors que ens motiven és això, d'acompanyament, de suport, de ser referents, i una cosa que he dit i que no faré mai és donar consell. Jo t'explicaré la meva història, o la història d'en Joel, o la història d'en Martí, o la història de no sé què. A partir d'aquí tu t'has de fer la teva història i agafar allò que tu creus que pot anar bé, o que evidentment que poder el nostre bagatge farà que no trepitgis per segons quines pedres que hi ha al camí, no? Però cadascú ha de fer aquest camí.
Sílvia Vilacova, presidenta de l'Associació de Discapacitats de les Comarques Gironines, enhorabona i gràcies.
Gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
I encara parlant de l'àmbit del món de la discapacitació, l'Associació Comarcal per la Promoció i Ajut a les Persones amb Discapacitat i les Seves Famílies, l'ACPAT, denuncia la desaparició des de fa 2 anys de la PUA, la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. Des del 2023, l'administració no ofereix aquesta convocatòria que permet a moltes famílies pagar productes i serveis bàsics que requereixen les persones amb discapacitat física i intel·lectual per poder viure. Ens ho explica la Paula Sayagó.
La seva integració social. Escoltem a les membres de l'ACPAT, Joana Flores i Magda Casademunt.
Clar, bueno, era una ajuda que podia ser que et pagués tot el cost o una part, però clar, hem de pensar que era una gran ajuda en el sentit que són coses que són molt cares.
I si tothom no pot accedir a aquestes coses, estàs deixant a gent a fora, no? És a dir, és que plou sobre mullat, i a més amb aquesta cosa de que sents que d'això, que no es tenen en compte els drets de les persones, no? En parlem molt, però després en tenim pocs.
Amb la manca d'ajuts es vulneren els drets de les persones amb discapacitat i de les seves famílies. Des de l'ACPAT demanen el dret a viure en igualtat de condicions que la resta i asseguren que no exigeixen res més que el que ja està reconegut per la llei.
Esports, el masculí i femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas debuta aquest cap de setmana a la Copa Catalunya i ho fa lluny de casa.
Malgrat de Mar i Valls. Aquests són els dos destins on els equips sèniors del Club Bàsquet Vall d'en Bas hauran de viatjar aquest cap de setmana per jugar el primer partit de la història del club a Copa Catalunya. Després d'una temporada en què els dos equips s'han posat a prova contra equips de la mateixa categoria i també d'equips millors i pitjors, ara arriba el moment de la veritat. Després d'alguns ascensos consecutius, el Club Bàsquet Vall d'en Bas afronta una temporada que es preveu complicada, però alhora il·lusionant per l'exigència que hi haurà en cada partit lluny i a prop del pavelló de Sant Esteve d'en Bas. El masculí jugarà el seu primer partit lluny de casa a la pista del Champanillo a Ecamp Malgrat, equip de Malgrat de Mar. De fet, el coordinador i entrenador del primer equip masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas, Pau Marguí, valora la pretemporada del masculí i afronta el partit amb la màxima il·lusió.
El Malgrat vam jugar-hi fa dos anys, quan estàvem a primera catalana els dos clubs. Els dos hem pujat aquesta última temporada, però estàvem en grups diferents. Llavors, sí que els coneixem una mica, sabem que doncs, tenen un jugador amb molta experiència, en Bravo, que ha jugat a lligues molt altes, més uns altres jugadors que també estan allà, doncs, però intentarem, jo crec, que podem competir-lo totalment.
Per altra banda, el femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas també debutarà aquest cap de setmana en el grup únic de Copa Catalunya. Ho farà a la pista del Club Bàsquet Valls, pista que ja van jugar en el play-off per ascendir la temporada passada i on van jugar un parell de partits i on van superar les tarragonines en el primer partit de play-off per 43-50. Margui fa prèvia del partit d'aquest cap de setmana a Valls.
Masculí, també és un equip que han trobat ells aquesta temporada, han estat fent la promoció d'ascens els dos, allà van guanyar, no? Aquesta última temporada hi han guanyat, per tant ja sabem que és un equip que juga lent, no? que ens interessa doncs, accelerar-ho, també és un equip en construcció del femení, no? Amb moltes cares noves i que estan entrenant molt bé, llavors intentar doncs, aviam, si ajuntem les peces, el més aviat millor per competir.
El debut del masculí a Copa Catalunya jugarà aquest dissabte a 8:15 a Malgrat i el femení ho farà a la pista del Valls aquest dissabte a les 6 de la tarda.
I el Club Patí Ripoll comença temporada amb novetats, Marc Roura.
L'inici d'una nova temporada a vegades també és sinònim de canvis i novetats. Aquest és el cas del Club Patí Ripoll, que ha començat el curs amb un relleu a l'equip tècnic. La Maria Teresa deixa el càrrec i entren la Jana, lliure, i la Nela, lliure i show iniciació. Totes dues acompanyaran la coordinadora i també entrenadora Aina Izquierdo, que ha parlat del relleu tècnic.
A vegades, quan portes molt de temps entrenant les mateixes nenes, doncs és necessari un canvi i aquest va ser el cas de que volíem fer una mica de renovació i la Maria Teresa, que era la companya que havia estat entrenant aquí durant molts anys, que la trobem molt a faltar, però sí que necessitàvem un canvi i actualment van entrar l'equip tècnic, la Jana i la Nela, que són dues noies que venen amb aires super renovats i nous i tenim moltes ganes de tenir-les aquí entre nosaltres durant molt de temps.
Per aquest curs el Club Patí Ripoll tindrà més de 30 nenes entre lliure i show iniciació i avançat, a més de l'escoleta que enguany també creix. L'objectiu en aquest sentit és refermar la bona salut del club a nivell comarcal.
Seguim creixent i que tot i que hi ha molts esports a la comarca, doncs estem prou contentes de tenir-ne 30. Creiem que anirà cap a millor segur i amb aquestes 30 nenes doncs, a cuidar-les i que s'enamorin d'aquest esport que és tan maco.
El nou curs també arriba amb un clar objectiu competitiu per al Club Patí Ripoll, treure's l'espineta de la Copa Catalunya de shows avançats que s'ha resistit en els darrers dos anys.
Així acabem el nostre programa. Demà hi tornem. Gràcies per l'atenció.